Sant Cugat a fons, amb Albert Prat.
Pablo Jiménez, benvingut.
Bon dia.
Escolta, primer de tot, hem de parlar de cultura alternativa, hem de parlar de recomanacions, però primer de tot, Ayudar Jugando, què tal?
Excites, absolut. Boníssim. Vull dir, moltíssima gent. Vam arribar als 5.000 visitants, tal com esperàvem. La recaptació encara és aviat per parlar, perquè, clar, hem de restar despeses i tal, però així en brut jo diria que rècord absolut. O sigui que realment estem encantats, superfeliços.
Doncs escolta'm, comencem amb bones notícies.
I tant, esgotats, això sí, esgotats, sí, ja m'ho imagino. Molt intens, però superfeliços.
Ja m'ho imagino. En tot cas, avui t'hem convidat, bé, com cada una vegada al mes, però avui més en concretament per fer recomanacions en aquest àmbit.
Per demanar per fer... el Pare Noel, exacte, els Reis, el Tió i a qui faci falta.
Tenim ja el boli preparat per començar a fer la carta als Reis. Avui portem una selecció de llibres, còmics, jocs i sèries i també un parell de recomanacions, una pels més petits i una bola extra que ja,
parlarem
més tard. Comencem, si et sembla, pels llibres.
Doncs mira, per començar, jo quan a llibres començo recomanant un parell de thrillers, thriller, novel·la negra, aquest gènere així que potser és més mainstream, hi ha més gent que el coneix, no és tan alternatiu, però que penso que són títols que aquí molta gent, els autors aquests, no els coneix i tal, i que poden ser molt interessants. El primer, Reina Roja, de Juan Gómez Jurado. És un autor que ven moltíssim fora de Catalunya, però que, en canvi, aquí, bueno, no té tant d'èxit.
De què va aquest llibre?
A veure, és un thriller, a més amb una protagonista femenina superinteressant, i que és que tampoc puc explicar gaire bé aquests thrillers.
Home, però és una mica una cosa, un començament, no? Perquè la gent
bueno,
es faci una idea.
Arrenca molt amb un tema d'investigació d'assassinat. Es complica molt. Es complica moltíssim, és molt mogut, és d'aquells passapàgines que el comences i dius, bueno, un capítol més i el deixo, i dius, merda, a les 2 de la matinada i demà he d'anar a treballar.
Un passapàgines, eh? M'agrada molt la idea.
Següent,
vinga,
sí. Anem rapidets,
sí, sí,
perquè són molts.
Sí, de fet, ara, abans ho comptava i em surten aquí gairebé una vintena de recomanacions, sí. Per tant, haurem d'anar...
Pels fans de Stranger Things, sense ser una cosa tipus Stranger Things, Bicho Raro. Un tema d'una cosa que va passar als anys 80 i que llavors algú reprèn la investigació avui dia, però moltes referències, sobretot musicals, als 80... Pels que som així una mica friquis, allò de dir el revival dels 80 i tal, molt potent, molt àgil de llegir, i al mateix temps una trama que et va movent entre els anys 80 i avui dia, i cada capítol té les seves referències, sobretot musicals, als anys 80, que bueno, és allò de dir, ai sí, esta canción, que bonica.
Això et deu passar a tu, Pablo.
Ja, perquè jo vaig viure els 80,
clar,
que ets molt jove.
Jo els 80 vaig viure'n concretament... Ni 3 mesos, però veiem, un tros sí, no, que sí que el vaig viure.
No, però realment molt interessant, és un títol poc conegut, però el recomanem moltíssim, perquè de veritat és una sorpresa.
Doncs de moment Reina Roja, Bicho Raro, següent...
Fungus.
Fungus d'Albert Sánchez Piñol.
Albert Sánchez Piñol torna al Fantàstic, com havia fet amb Pandora en el Congo i amb La pell freda.
A mi La pell freda recordo que em va agradar molt, sobretot perquè tenia aquesta capacitat per fer-te imaginar de forma molt, molt gràfica.
T'asseguro que no l'ha perdut, però és que a més aquest Fungus és una història, diguem-ne, un puntet surrealista, perquè és un anarquista que ha de fugir de Barcelona, se'n va cap als Pirineus... Allà es troba amb uns bolets gegants de 2 metres que parlen i que pensen i llavors decideix muntar un exèrcit en plan anarco-libertario sindicalista per fer la revolució i té aquell punt d'humor surrealista però al mateix temps reflexa molt bé un moment social i molt, 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 molt curiós. A part que té unes il·lustracions absolutament meravelloses.
La revolució dels bolets, eh?
Per tant,
no te'n vas trobar cap, no, al Festival de Joc del
Pirineu? No, perquè me l'hauria menjat. Hi havia molta gana. M'hem fet moltes coses.
Doncs Fungus d'Albert Sánchez Piñol i una última recomanació en l'apartat de llibres.
Pues sí, ja havíem parlat d'ell, però Fuego y Sangre, que per fi el nou de George R. R. Martin... Que
ja vam manifestar la nostra indignació.
Exacte, però en aquest cas li he pogut fer una ullada per sobre, no me l'he llegit del tot, però he fet una lectura ràpida en diagonal, i bé, és entretingut, és interessant. Torna aquell Martin més èpic i amb grans batalles i grans coses que penso que, no sé, al qui li agradi el fantàstic més medieval, més tipus el que era Joc de Trons al principi, li agradarà. I a més, l'avantatge que aquest cop per fi l'han tret a la vegada en català i en castellà, per la mateixa editorial, el mateix format, o sigui que molt, molt interessant.
A més, es pot triar, per tant, l'idioma.
I tant.
Estem amb, dèiem això, Reina Roja, Bicho Raro, Fungus i Fuego y Sangre. Són quatre recomanacions, evidentment. N'hi ha moltes més.
Sí.
Es poden trobar el que es vulgui en aquest àmbit, que a més és molt prolífic. El que volia comentar-te és, a nivell de llibres, és a dir, llibres, còmics, com a propietari d'una llibreria, en aquest sentit has notat que aquest gènere creix en els últims anys a nivell de públic?
El fantàstic, la ciència-ficció no tant, però el fantàstic sobretot ha tingut un boom important, està funcionant molt, molt bé, I estan apareguent autors nous, propostes noves, fins i tot, doncs, bé, no sé, el fet de que es publiqui doncs, la trilogia del problema dels tres cuerpos de Cixin Liu, ciència-ficció xinesa, vull dir que aquí era pràcticament, vull dir, no s'havia vist mai. I bé, estan sortint propostes molt interessants i estan sortint autors que realment s'estan revelant com a coses molt potents, sobretot amb la part més juvenil.
I el que és més important, que no hem dit, per cert, no ho diem mai, que el propietari del celler de llibres, no diem mai el nom de la llibreria, com si tothom hagués de saber qui és el Pablo, tot i que sigui una persona molt, molt, molt activa a Sant Cugat, també està bé recordar el nom de la llibreria, la Rambla del celler. I quant a públic? Sí. És a dir, parles de Joc de Trons, que ha sigut segurament el gran
el revifador.
Com també ho va ser, entenc, el Senyor dels Anells en el seu moment.
Sí, al sortir les pel·lícules, tant les pel·lícules com la sèrie han fet que revifi.
I això s'ha notat també quan el públic...
Sí. De fet, a la llibreria tenim club de lectura de fantasia i ciència-ficció. Vull dir, un club de lectura tan específic, tan especialitzat, que jo sàpiga només hi ha un altre, o no conec cap més, que el que fa la gent de Sabadell, que participa en la gent del Quimèric, de Ràdio Sabadell i tal. Però bueno, vull dir, i aviam, hi ha com 15-16 inscrits al Club de Lectura de Fantasia i Ciència-Ficció, o sigui que déu-n'hi-do.
És força gent. Doncs continuem entre pàgines, però en aquest cas pàgines il·lustrades per parlar de còmics, que també ens portes quatre recomanacions.
Quatre recomanacions.
Una de la qual també t'havíem parlat,
sí.
Eh?
Sí, Blacksad, aquesta novel·la negra amb còmic protagonitzada per animals amb un dibuix absolutament fantàstic, però és que la vull tornar a recomanar perquè corren rumors que està a punt, espero que sigui aquesta setmana, d'arribar, que estaven exhaurits, els volums recopilatoris. És a dir, tant en català com en castellà, un únic volum amb els 5 còmics, absolutament meravellosos, còmic imprescindible pels amants del còmic, i abans havia sortit en castellà estaven els 5, però amb el volum recopilatori en català només havien sortit 4, i ara sí, ara el fan amb els 5 volums una altra vegada.
Per tant, si algú no l'ha llegit, pot fer-ho tot de cop, no?
Sí, val molt la pena.
Blacksad, per tant, n'havíem parlat. Següent proposta?
Usagi Yojimbo.
Planeta, això és què?
Això és un còmic, potser amb una línia de manga, però tampoc és manga perquè ho fa un autor americà d'origen japonés.
Jo t'he de dir que el manga i l'ànime em costen molt a mi.
No, però no és manga, no és manga. Això és el que hem de...
És una cosa personal amb la qual hi tinc molta mania.
Aviam, són històries sobre el Japó feudal, vale? Però protagonitzades, la paraula usagi en japonès significa conill. Doncs és un conill. És un conill samurai. I tots els personatges són animals. Una mica com a Blacksad, però amb un dibuix més humorístic. El que passa és que comences a llegir i dient, bueno, aquesta tonterieta, què serà, no? I aquesta tonterieta resulta que té un treball de rerefons històric del que era el Japó feudal, les seves tradicions, les seves llegendes, els seus costums, absolutament brutal. Vull dir, realment te l'estàs llegint i estàs fent una classe de la societat feudal, o sigui, tot el període de la dinastia Tokugawa, etc., canviant alguns noms, però és això. O sigui, els nens el disfruten perquè és un còmic d'aventures magnífic, i als que ens agrada una miqueta la història, a més de disfrutar de les aventures, podem disfrutar de tot aquest rerefons històric que està molt, molt ben tractat.
Usagi Yojimbo, per tant, eh? Següent proposta.
El millor còmic que s'ha publicat mai.
Doncs endavant.
Sandman, de Neil Gaiman. Uh-huh. És un còmic que parla del senyor dels somnis. És un personatge, diguem-ne, com molt estrany, perquè viu amb els somnis de la gent, però ja surt a la Terra, i són tota una sèrie d'aventures, no són ben bé aventures, molts són com molt reflexius. El va publicar DC, però DC, que és l'editorial de Superman, Batman i tal, però ho van fer amb el seu segell Vertigo, que és la seva línia, diguem-ne, per adults, per còmic així més fort, més seriós, i és una absoluta meravella. I no vull explicar res, vull dir, només recomano que es comprin el volum 1, que el comprin, i estic segur que després compraran del 2 al 9.
Sandman de Daniel Gaiman, per tant, portem Stan Blaxa, Usagi Yojimbo, Sandman, i ens ve l'última.
Fàbules, també de DC, publicat per ECC, aquí. Recordes una sèrie que es deia Érase una vez?
El hombre.
Érase una vez. Ah. Que és d'una vila on viuen els personatges dels contes que han estat expulsats del país dels contes.
Sona alguna cosa, però no...
Bueno, doncs... Diguem-ne que Fàbules va ser una forta inspiració per aquesta sèrie. És a dir, és una sèrie que planteja que els personatges dels contes de fades estan vius avui dia en el món real. I hi ha tota una sèrie de conflictes. Jo què sé, el Llop Ferotge és un detectiu investigador privat, en plan Sam Spade. Blancaneus és la jefa de tots i és l'alcaldessa de... És a dir... Realment té un rotllo molt, molt xulo, unes il·lustracions, o sigui, l'autor, el Bill Cunningham, és un fora de sèrie, i les il·lustracions són una passada. O sigui que realment aquesta és més llarga, s'ha anat publicant, i té diversos spin-offs de diferents personatges, però val molt la pena de llegir.
Doncs, Blacksat, Usagi Yojimbo, Sandman i Fàbules, hem dit abans llibres Reina Roja, Bicho Raro, Fungus i Fuego i Sangre. Canviem ara per a una de les tradicions nadalenques, que són els jocs de taula.
Jocs de taula.
Quines són les propostes per aquest Nadal?
Doncs mira, començo amb un per molta gent, Hombres Lobo de Castronegro, ja hem parlat alguna vegada d'aquest joc. L'Hombres Lobo de Castronegro és un joc per a partir de 8 persones, i jo l'he arribat a jugar fins amb 46 simultàniament.
Ha de ser una mica caòtic, però, això, eh?
No, en realitat no. No, perquè va tot molt ordenat per un dels jugadors que fa de narrador. I és una mica, saps el joc aquell de l'assassí, de les cartes que jugàvem, que picaves l'ullet a qui volies matar i t'havia de pillar el policia i tal?
Sí.
Això, elevat a l'enèsima potència, és a dir, diversos personatges amb poders, hi ha uns homes i ops infiltrats entre un poble i cada nit van matant amunt, llavors el poble ha de decidir qui ha sigut l'assassí, coses d'aquest tipus, un joc de rols ocults que s'aprèn a jugar en 10 minuts i que t'hi pots tirar la típica sobretaula després del dinar de Nadal i que tens tota la família allà i, ostres, ara què fem? Ideal.
No, aquesta és una bona proposta per Nadal, Hombres Lobo de Castronegro. Següent.
Vinga, un joc d'un autor d'aquí de Sant Cugat, en principi, teòricament, pels més menuts, però que quan jugues amb adults és tremendament divertit i hi ha molt de pique, que es diu Cargolino Valentino. És un joc de carreres de cargols, amb la qual cosa, com són cargols, guanya qui arriba a l'últim. I els cargols, ningú sap qui porta cada cargol i has d'anar avançant. A més, no té, tires daus, però no té component numèric. Els daus s'avancen els cargols per determinats colors. Llavors, molt, molt divertit, molt, molt senzillet d'aprendre. Si l'altre s'aprenia en 10 minuts, aquest s'aprèn en 30 segons. I un joc d'aquells que més curtet i per jugar amb els nens, poden jugar nens i adults combinats, nens a partir de 4 anys poden jugar perfectament, que moltes vegades el problema del joc de taula és aquell de dir, ostres, és que els meus són molt petits, però m'agradaria algun joc perquè comencin a jugar a jocs de taula, que no estiguin tan pendents de la tele, de l'ordinador.
Sí, clar.
Pues, aquest és ideal.
Doncs dèiem això, dues propostes per començar a jugar, encara ens en queden dues més. Sí. Sherlock, sèrie Q.
Sí, això és un joc de GDM que estan fent autors d'aquí. És un joc, també, jo m'agrada molt comentar jocs que creats aquí al país. I aquest es tracta, és un joc molt baratet, molt baratet, molt baratet. 8 euros cada un de la sèrie. És una baralla de cartes i has de resoldre un misteri i pots jugar. El bo d'aquest joc és que pots jugar en solitari, pots jugar un sol i poden jugar, no sé, 25 persones.
O sigui, un joc de taula que es pot jugar sol.
Sí, 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 sí. Per això també, pues, bueno, doncs, a vegades dius, ostres, m'ha tocat treballar aquí el dia de Nadal, estic aquí sol, avorrit...
No tinc res a fer.
No tinc res a fer. Per què? Perquè el misteri el pots resoldre tu sol. Vull dir, també et pots fer trampes, no? Però llavors no té cap gràcia.
Clar, no, si fas trampes no...
Es tracta d'anar decidint quines pistes d'una baralleta de cartes, quines pistes són les correctes i quines són... no són útils. I a partir d'aquí, després intentar respondre unes preguntes. És un joc que, evidentment, en el moment que resols el misteri ja no el pots tornar a jugar, però, a diferència d'altres jocs que simulen l'experiència dels Roomscapes, aquest, si vas amb una miqueta de cuidado al destapar les solucions, el pots tornar a tancar i li pots regalar. És a dir, el jugues, li regales a un col·lega o ell que es compri un altre i els intercanvieu.
Això és el model aquest de comprar-se una cosa en una gran superfície, no treure l'etiqueta i tornar-la després de fer el viatge, no?
Exacte.
Vindria a ser una mica...
El que passa és que aquí entra amics, no?
És la mateixa... Vigila que no te'l tornin un dia.
No, perquè ve presentat. És a dir, amb el moment que l'han despresentat ja no val.
Aquí està el truc, val, perquè anava a dir que potser aquí podríem...
Sí. No.
Doncs dèiem, Sherlock Seria Q i l'última és l'Illa Prohibida.
Sí, també cooperatiu, igual que Sherlock Seria Q, o guanyem tots o aquí no guanya ningú, i som de 2 a 4 jugadors, aquest és més tradicional, amb el número de jugadors, i hi ha 4 tresors amagats en una illa i hem de trobar-los. I la illa es va enfonsant, diferents zones de la illa, hem d'anar intentant que no s'enfonsin, anar a trobar les cartes que ens permetran trobar els tresors, quan acabem de trobar els 4 tresors, tornar ràpidament a la base de l'helicòpter, a l'heliport, perquè el pilot de l'helicòpter ens tregui d'allà, realment molt dinàmic, molt ràpid de jugar, mitja horeta, i d'aquells jocs que pot ser una partida darrere a l'altra, bé, cadascun és diferent.
Per tant, aquest sí que és rejugable, que no
sí, aquest
no te'l tornaran.
No.
Aquest no hi ha perill que te'l tornin.
Una caixa metàl·lica absolutament xulíssima i aquí els materials són molt, molt xulos.
Doncs això, Hombres Lobo de Castronegro, Cargolino Valentino, Sherlock Seria Q, L'Illa Prohibida. Són els jocs que recomanem per aquest Nadal. Sèries, bé, ja tens una recomanació de primeres.
La primera recomanació... regaleu una subscripció digital a qualsevol de les plataformes de sèries.
Ja està, no ens compliquem la vida regalar DVDs.
Regaleu, i... més igual si és HBO, si és Filmin, si és Netflix, si és, no ho sé, o Movistar Plus. Però clar, és que hi ha tantíssima oferta ara mateix de canals, de sèries i pel·lícules, que penso que avui dia, ja, per el que estic veient, la gent ja no compra aquells packs de DVDs que la primera temporada complerta i no sé què, sinó la gent com té la subscripció... Pues se les mira.
Excepte en el cas, per exemple, de que algú sigui, perquè en el món aquest de les sèries...
Després hi ha les edicions especials,
exacte,
tenen continguts addicionals i tal.
Això ho he de dir que si el que voleu regalar és aficionat a aquesta mena de coses, aquestes edicions s'aprecien molt quan te les regalen. Sí, ja l'ha vist. Però és que no es tracta d'això.
Bueno, a mi em passa amb les pel·lícules, no? Vull dir, cada cop que surt una edició nova o especial de Blade Runner, me la torno a comprar. Blade Runner, la de Ridley Scott, eh? No la,
perquè
la
estàs molt en contra de la nova?
No, molt en contra, però la primera em sembla netament superior. Vull dir, llavors, jo, Blade Runner és una de les meves pel·lícules de referència i realment val la pena.
Te la mires ara i és una mica lenta, però, eh?
Bueno, però és que ja m'agrada.
Clar, clar.
No oblidis que a mi m'agrada el cinema japonès dels anys 50.
Sí. Cadascú té els seus gustos estranys.
Però vinga, per aquí vull dir que
anem als títols, que ens queden algun minut, però encara tenim temps de repassar-ho. El primer, El conte de la serventa.
Conte de la serventa.
The Handmaid's Tale, oi?
Exacte. Bàsic, realment una sèrie que ha trencat esquemes. Ara aquest any hem tingut la segona temporada. Jo esperava que fes baixón, que no fos tan potent com la primera, però no ha sigut així. Realment ha funcionat molt, molt bé. I és una sèrie d'aquelles que és una història molt, molt, molt impactant, però que a més et fa pensar. I et fa pensar i reflexionar sobre coses que vivim avui dia.
Quin és el punt de partida, molt ràpidament, d'aquesta
sèrie? El punt
sèrie?
De partida del Conte de la Serventa és una distopia, un món amb el qual ja s'ha establert com a govern una teocràcia, pràcticament, amb resposta a l'atac d'un... Bueno, no ho diuen clarament, però són cultures musulmanes, en plan Al-Qaeda i tal... I el que succeeix és que la dona s'ha convertit en un pur instrument per reproducció i servei. I és absolutament aïllada i obviada més que per aquestes dues funcions. I clar, tota la... Bueno, tampoc vull explicar més,
no,
perquè
no,
a partir d'aquí entra el personatge
principal.
És el,
jo sempre et demano punt de partida.
Sí, sí, però és aquest, el punt de partida. Llavors, tremendament dur, però al mateix temps ens fa una reflexió sobre avui dia que, uf, i està escrit al 84, i sembla que l'estàs llegint i dius, ah, s'ha basat en el que ha passat aquests últims 10 anys. No, i jo crec que va ser una previsió.
Doncs el conte de la serventa, següent, The Terror.
The Terror és una novel·la, està basat en una novel·la de Dan Simmons. El The Terror no vol dir que sigui una sèrie de terror, sinó que està basada en un dels és una expedició a l'Àrtic, un dels vaixells era precisament el HMS Terror. Molt, molt interessant, introdueix un element fantàstic, mig de terror, però realment molt potent. Molt potent, personatges molt, molt ben definits, i aquell ambient finals del segle XIX, viatge a l'Àrtic, la soledat, tot allò.
Killing Eve.
Killing Eve és una, no, és una sèrie policiaca, però amb la particularitat de que aquí hi ha una relació molt especial entre la assassina i la policia. És a dir, dues dones molt fortes, una sèrie amb uns personatges molt ben tramats i amb una relació molt especial entre elles que no puc explicar. Aquí sí que no puc explicar absolutament
res. No direm
res.
I l'última, aquesta potser tampoc cal explicar-la gaire, però que suposo que és imprescindible igualment, que és Stranger Things.
Stranger Things, la segona temporada, si la primera era un rotllo més alien, la segona és un rotllo més aliens, la de Cameron. És a dir, més acció, més moviment, que sí, com la primera primava el misteri, amb la segona és més d'acció. Molt recomanable.
Últimes recomanacions, ara sí, ràpidament, pels més menuts, Visca les ungles de colors.
Sí, és un llibre que ens ha arribat fa poc a la llibreria i que ens ha enamorat absolutament. És la història d'un nen que li agrada pintar-se les ungles. Com s'enfronta al fet de que els seus companys de classe se n'enriguin, com s'enfronta i com el seu pare arriba a inspirar tot un canvi.
Per quina edat?
A partir de 3-4 anys.
Perfecte.
Jo, d'aquells llibres, per marcar que ser diferent no és dolent.
Exacte, és una bona, és una bona manera de veure-ho.
Sí.
I Bola Extra,
Bola
última...
Extra. Aviam, l'edició 20è aniversari de Harry Potter i la Pedra Filosofal ha sortit aquest llibre amb 4 edicions diferents, l'edició Slytherin, l'edició Hufflepuff, l'edició Ravenclaw i l'edició Gryffindor, que són una absoluta preciositat i que em costarà molts diners, perquè em penso comprar les 4.
Doncs amb aquesta conclusió ens acomiadem. Pablo Jiménez, del Celler Llibres, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Els llibres d'Eudor Juando i moltes altres coses que sempre comentem aquí. Nosaltres ens acomiadem, anem a publicitat, que ja esperem el Juanjo Cortés, que ens parlarà de la història de Valldoreix.